4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 27 de setembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Un divendres que s'està mostrant ja molt més tranquil i, sobretot, molt assolellat a la majoria de comarques del país. Només cap a l'Alt Pirineu està una miqueta més carregat al panorama i al llarg d'aquesta tarda, allà al nord de Lleida, de fet, en general, a la demarcació lleidatana, arribaran alguns núvols i acabaran caient quatre gotes despistades o alguns flocs de neu, també d'una forma completament anecdòtica, als cims de l'Alt Pirineu. Independentment, alguns núvols aniran apareixent cap a les comarques de Girona i aproximadament entre el Ter i ja la banda de la Tordera, per tant, nord del Maresme, s'hi produirà alguna gotellada o algun ruixat molt poc destacable. Temperatura encara alta, però menys que ahir. Bàsicament, el que sentim és que el sol pica molt i, per tant, la temperatura pot pujar ràpidament. Hem vist el cap de setmana tranquil·litat, nits fredes, tardes suaus i de pluges poques, només alguna de despistada la tarda del dissabte a Girona i la matinada de dissabte, diumenge, al voltant del Barcelonès i el Baix Llobregat. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de com abandonar l'hàbit del tabac. Parlarem amb la referent del tabaquisme, el cap de Castellà, la Rosa López. Acabarem la primera hora amb la tertúlia de joves en què analitzarem la relació entre els joves i les xarxes socials. A partir de les 5 coneixerem el sabadellenc Rocchio, músic emergent. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Joan Muñoz. Repassarem les estrenes cinematogràfiques amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Les entitats que formen part de la comissió 8 de març han presentat i signat el document Compromís per una Terrassa feminista en un acte que va tenir lloc aquest dijous al Vapor de Prodis. El text elaborat per la comissió recull els objectius comuns de totes les entitats que en formen part i que hauran de compartir també les que s'hi vulguin adherir. L'objectiu del document és recollir de manera oficial els principis orientadors en matèria d'igualtat de gènere que defineixen l'activitat de les entitats. Amb la signatura d'aquest document, les entitats visibilitzen el compromís feminista de la ciutat i la voluntat de combatre el patriarcat i de promoure masculinitats alternatives i igualitàries. Segons la regidora de Polítiques de Gènere de Terrassa, Lluïsa Melgares, la ciutat té una profunda tradició feminista, però les dades ens recorden que encara hi ha molta feina per fer per erradicar les desigualtats i les violències masclistes. La Comissió 8 de març de Terrassa és un espai amb una llarga trajectòria a la ciutat en el qual entitats, grups i altres agents socials treballen per la igualtat del gènere. Tots els col·lectius que en formen part estan implicats en la prevenció de les violències masclistes i la lluita per a la igualtat de totes les persones.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La Sabadell Teatre Associació ha celebrat aquest dijous al vespre a la Faràndula la gala Sabadell aixeca el teló, la tradicional gala per inaugurar la temporada teatral. En aquesta cerimònia, les tres entitats que conformen aquesta associació han presentat les programacions de la temporada i també han ensenyat als espectadors petits fragments d'aquests espectacles, com per exemple Peter Pan, en el cas del Ciervo, Annie, del Teatre Sant Vicenç, i Pinocchio, de Joventut de la Faràndula. La novena edició de la Gala de l'Estar ha estat protagonitzada per l'equip d'Amunt al Taló, un programa d'aquesta casa de Ràdio Sabadell que ha arribat al programa 300 damunt de l'escenari.
Gràcies, Júlia. I ara seguim per Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. Gairebé la meitat del frau elèctric de Badalona s'atribueix a les plantacions de marihuana. Així ho assegura Endesa, que també afirma que aquesta situació es repeteix a tota Catalunya. En el cas de Badalona, en el primer semestre de 2024 s'han obert 5 expedients per frau vinculat a la marihuana, que suposen més d'1,5 milions de kilobytes l'hora, una mica menys de la meitat del total de 3,8 milions de kilobytes hora atribuïts a connexions il·legals, unes xifres que equivalen a l'ús normal de 420 habitatges. Precisament és l'alt consum energètic el que preocupa Endesa, ja que pot provocar baixades de qualitat en el subministrament o, en el pitjor dels casos, accidents com ara incendis. Així ho ha explicat un inspector d'Endesa que, entrevistat al Badalona 360, no ha volgut fer pública la seva identitat per por de rebre amenaces. L'escoltem.
Aquestes tipus d'instal·lacions necessiten d'un gran consum d'energia i produeixen la sobrecàrrega de les nostres xarxes. Un dels punts més importants per a nosaltres és la seguretat, i en aquesta tipologia d'activitat es posa en risc la seguretat de totes les persones.
Problemes de seguretat, com l'incendi que va provocar víctimes mortals el 2019 a l'avinguda Marquès de Montroig a Sant Roc, un barri que, segons Endesa, és dels que concentra més casos de frau elèctric. Des d'Endesa també confirmen les dades que ja fa uns anys que apunten des de Mossos d'Esquadra, i és que el nombre de plantacions de marihuana està creixent a tot l'estat, però encara més a Catalunya.
Gràcies, Santiago. I ara seguim una mica més al sud. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Aquesta mitjanit ha arrencat la vaga convocada pel personal de l'empresa de recollida de residus i neteja viària del Prat, coincidint amb la festa major. El Departament de Treball ha decretat uns serveis mínims de recollida de brossa orgànica cada 48 hores i de rebuig cada 72. Pel que fa al servei de recollida de vidre i paper, es prestarà el 50% del que és habitual i el de deixaria el 25%. Avui divendres i dissabte només estarà oberta entre les 10 i les 12 del matí. Els serveis mínims també preveuen la recollida dels residus que es generin en actes lúdics programats durant tot el cap de setmana i fins dilluns.
Gràcies, Lluís. De retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Max Gálvez s'ha proclamat campió de Catalunya en només 5 anys. El pilot ha aconseguit el campionat de velocitat en la Promo RAC Electric 2.5. Amb 70 punts de diferència sobre el rival directe, el castellarenc no ha donat marge de maniobra a cap dels 6 pilots que participen a la Copa Elèctrica i continua amb la seva evolució cap al somni de ser pilot de MotoGP. Les dues pròximes cites seran a Juneda i a Sallent.
Gràcies, Guillem. Acabem amb la crònica de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
El Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat de Sant Cugat s'ha estrenat aquest divendres amb la constitució de la Secretaria Tècnica de l'òrgan i la creació d'una comissió de treball específica per la formació professional. L'acord, que havia quedat aturat pel canvi de govern des que es va signar el març de 2023, s'ha reemprès aquest divendres amb la celebració d'una sessió plenària en la qual han participat els principals agents socials i econòmics de la ciutat, així com els representants signants del pacte. Bernat Picornell és el primer tinent d'alcaldia.
Al final no es tracta tant, doncs, que la gent tingui feina o no en tingui, que evidentment volem que en tinguin, sinó que la que tinguin també sigui digna i de qualitat. Per tant, doncs, entenem que són unes polítiques, una aposta, doncs, de treball, doncs, pel conjunt de ciutadania.
Així, la comissió que s'ha aprovat per unanimitat a la sessió plenària respon a la necessitat de millorar la capacitació de les persones treballadores i oferir respostes adequades a les demandes del mercat de treball, facilitant la inserció laboral, especialment entre els joves i els col·lectius més vulnerables.
No et desconnectis. a la teva ràdio local connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reverte.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Relativament fa pocs dies, és a dir, és molt recent, Brussel·les va reclamar a Espanya que deixem de fumar a les terrasses de bars i restaurants. I avui fem sessió per deixar de fumar. Sí, sí, literalment, ara ho veureu. El nostre company Guillem Plans conversa amb la referent en tabaquisme del Cap de Castellà, Rosa López. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlem de tabaquisme i ho fem amb la referent sobre el tema del Cap de Castellà, la Rosa López. Molt bona tarda, Rosa.
Bona tarda, Guillem.
Brussel·les pressionava a Espanya perquè es prohibeixi fumar a les terrasses i a llocs oberts, per exemple, a prop de les escoles. Rosa, fumar a les terrasses, això és una mesura que ajudaria que molts fumadors fessin el pas i ho deixessin?
Home, jo crec que sí, eh? A mi em sap greu perquè, clar, que ens posin limitacions, doncs sempre ens costa, però és veritat que sanitàriament ens ajudaria perquè jo m'ho estic trobant, no? Que molts pacients, aquestes mesures, el fet d'haver de marxar una mica més lluny o el fet quan van posar no poder fumar als restaurants, doncs jo m'he trobat moltíssima gent que m'ha dit a mi això em va ajudar. Em va ajudar perquè, clar, ja tens unes limitacions que t'ajuden a deixar-lo per més tard, a plantejar-te deixar-lo. Jo crec que sí que ajuda, encara que sigui una incomoditat, jo entenc que és incòmoda, però sanitàriament ajudaria, sí.
Segur que hi ha molts fumadors que intenten deixar-ho i en el moment en què són en una terrassa i hi ha la temptació perquè estàs envoltat de persones que fumen, és més complicat.
Sí. I tant, i tant. Jo aquest mes, clar, pateixo més perquè és el que dius tu. N'hi ha moltes més recaigudes ara a l'estiu, no? I, bueno, avui parlava amb alguns pacients que ha passat una mica això. L'estiu, doncs, és més complicat perquè ho tenim molt unit a això, a la terrasseta, a la cervesa, i, clar, això pot complicar una mica el mantenir-te sense fumar.
Ara ja és una mica tard perquè estem a punt d'acabar el setembre, però és bon moment, ara que han passat uns dies que hem entrat a la rutina que s'acaba l'estiu, que és una època en què els fumadors doncs, tenen més temptacions, provar de deixar de fumar? Bé, no sé si he dit bé, Albert, provar de deixar de fumar, no, deixar de fumar directament.
Exacte. Molt bé.
Perquè has d'estar molt decidit.
Sí, has d'estar, el principal és estar decidit. La gent que ve i diu, bueno, volia provar el que has dit tu, això de provar deixar de fumar, moltes vegades no funciona, perquè tu mateix ja estàs obrint la porta, estàs deixant l'opció de no deixar-lo. Llavors, clar, és més efectiu dir, vull deixar de fumar. Jo, si m'ho preguntes a mi, clar, la resposta és sempre la mateixa. Per mi, sempre és bon moment per deixar de fumar. I ara que porto tanta gent, he vist que el moment és quan tu estàs decidit. No n'hi ha un protocol, no n'hi ha un moment millor per deixar-lo. N'hi ha gent que en circumstàncies molt adverses doncs, s'ha empipat i ha dit doncs ho deixo ara. I ho ha deixat. I n'hi ha gent que en circumstàncies molt bones que diuen, és que jo ho entenc, que seria el moment ara perquè tot em va bé, però mira, ara no ho veig. I són incapaços de deixar-lo en un bon moment, no? Per això que el moment de deixar de fumar és el dia que tu dius, mira, ho vull deixar. Aquell és el moment de deixar-lo.
Quants pacients portes, Rosa?
Ui, ara no t'ho sabria dir, perquè porto pacients meus del meu cupo. Després, un parell de dijous, vam començar que feia cada dijous i portava, feia 5 o 6 pacients de visita presencial i després de trucades igual faig 10, 15, 20 trucades de seguiment. Llavors, clar, porto bastant gent. Aquesta pregunta és difícil, eh? Ara no t'ho sabria dir quanta gent porto. A més, intento de recopilar una mica, no? Els que porten mesos sense fumar, doncs intento fer una mica de seguiment i després pensa que jo, mira, els companys riuen i tot, perquè jo aprofito qualsevol moment. Si tu vens d'urgències i veig que el passadís està lliure, doncs ja aprofito i et pregunto, escolta, això del tabac com ho portes? O sigui que jo espontàniament en qualsevol moment, que és el que ens recomanen els referents de tabac, que qualsevol moment és bo per preguntar o per donar, per fer el consell breu o per donar ànims per deixar-lo. Qualsevol moment és bo.
I en tots aquests casos, que si no els pots comptar, que són moltíssims, quins creus que són els factors de l'èxit i quins els de la recaiguda?
Doncs mira, per evitar la recaiguda, en tots els cursos que he fet i el que llegeixo i els psicòlegs que veig, que també miro, doncs això, vídeos de... L'única solució, l'única, com tu diria, l'única opció és no provar-lo. O sigui, en el moment que fas una calada, estàs tentant la recaiguda. L'única solució és no provar-lo. I la solució de mantenir-te sense fumar, doncs és el mateix. No donar l'opció a poder caure, no? El dir, mira, jo vull mantenir-me així. Quan jo explicava a la gent els problemes de la recaiguda o les possibilitats de recaiguda, quan vaig començar amb el tabac, jo deia, no ho provis ni perquè estic molt content per una celebració, ni per, ai, quina llàstima, aquest problema, ni per llàstima. I quan vaig portar ja uns mesos, ja afegia, ni per seguretat. I em deien, per seguretat de què? Dic, mira, perquè la gent diu, estic tan segur, tan segura, que no vull fumar, que faig una caladeta. I aquí venia la recaiguda. O sigui, l'única opció és no obrir la porta, no deixar ni una escletxa perquè el tabac no pugui tornar a entrar a la teva vida.
Ara no vull ser protagonista, però tenim l'oportunitat de fer una petita sessió, una demostració en directe, perquè, com et comentava abans, ara fa 2 setmanes, 10 dies, que vaig deixar de fumar. Ara en quin procés, en quin moment estic, Rosa?
En quin moment? És el que t'he explicat abans, eh? No n'hi ha un protocol a seguir tots, eh? Una companya que va deixar de fumar va venir molt contenta i em diu, Rosa, ja tinc la resposta, ja sé que a la tercera setmana es fa una davallada, la gent es desanima perquè a mi m'ha passat. I li vaig dir, doncs mira, em sap greu de desil·lusionar-te, però n'hi ha gent que fa una davallada a la tercera setmana, n'hi ha gent que ho fa al mes, ni gent que la primera setmana de deixar de fumar ho passa fatal, gent que la primera setmana és eufòria perquè celebren cada cigarret que no fumen. Ara el teu moment és estar alerta, saber que vindrà un moment de puf, un plof. I llavors en aquell moment has de ser conscient i valent de dir no ho provo, perquè aquest moment vindrà. Quan sabem que vindrà una adversitat, doncs ja estem preparats, no? Si t'agafa despistat és quan fem la recaiguda. Llavors tu ara has d'estar alerta i dir no vull provar-lo. No vull provar-lo. I si et veiessis malament, em fas un truc i busquem altres solucions, no? Si comences a dormir malament, amb molta ansietat, molt nerviós, doncs de vegades parlem amb el metge de capçalera i si s'ha de fer un temps d'algun tractament una mica, però res, eh? Un tractament molt suau, ansiolític, de dir, 15 dies perquè tornis a agafar el ritme de son, no? Doncs això és una altra possibilitat. Si no, començar, el que ajuda molt també són les infusions relaxants, no? Al vespre, doncs, fer una tila o infusions d'aquestes per dormir bé. Busquem altres opcions perquè pot venir aquest moment de baixada, però no puc dir-te la data exacta, eh? Mm.
Mira, ara obria una aplicació que no sé si recomanes fer-la servir bé, 12 dies i 8 hores, que no està malament.
Home, està molt bé. Això
recomanes les aplicacions?
Sí. Jo, mira, recomano moltes coses. Tenim moltíssimes ajudes per deixar de fumar. Fins i tot que n'hi ha gent que no ho sap, al 061 n'hi ha una opció que posa deshabituació tabàquica. No sé si és la 3 o la 4. Llavors, aquesta opció també n'hi ha un infermer que va fent el seguiment. Jo recomano això, descarregar, si tu busques a Google, apps, apps gratuïtes per deixar de fumar, també n'hi ha moltes. L'app, per què t'ajuda? Doncs jo sobretot la recomano per moments d'espera, que seria el moment que anem a buscar el cigarret, doncs entrar a l'APP, el que has dit tu, veure els dies que portes sense fumar, el que has guanyat en salut, el que t'has estalviat, bueno, i tens entreteniment per una estona. I l'altra cosa que ajuda molt també és al YouTube, buscar vídeos de deshabituació tabàquica, que tens 10 minuts, buscar un vídeo curtet, que tens una hora, estàs planxant, doncs poses el vídeo més llarg. I tot això doncs, et va donar també doncs, eines, no?, i ajuda per moments de ballada, per, bueno, et dona idees per mantenir-te. I una altra cosa que ajuda molt, que tu l'has de fer ja, és fer guardiola i donar-te un premi. T'has de donar un premi, un capritx. Allò que tu dius, ostres, m'encanten aquestes sabates, però no deixaria els diners per això, doncs dir, mira, o un cap de setmana lliure, o jo què sé, una cosa que t'agradi, dir, això és el meu memorial per deixar de fumar, m'ho he guanyat. Mm. Ajuda molt, un memorial.
Doncs mira, doncs m'ho apunto i ho posaré en pràctica. Deixem el meu cas de banda i parlem ara dels vapers, que s'estan posant molt de moda. Des de salut alerteu que són un problema, evidentment.
I tant. Pensa que tot el que siguin, tot això és fumar. Els vapes, els cicos, les pipes aquestes d'aigua, estàs ficant directament als pulmons unes substàncies que, a més, moltes vegades no saps ben bé ni el que t'estàs ficant dins del cos, no? Llavors, tot això està comprovat a Amèrica, als Estats Units, que ja han començat a fer estudis d'això, està comprovat que, com a mínim, provoquen bronquitis, inflamació dels bronquis. Llavors, això d'on ha sortit? Doncs els vapes van sortir de les mateixes tabacaleres. És la novetat o la idea per agafar els joves, diguem, no? És com molt, bueno, molt novedós. I llavors comencen així els adolescents i els joves i aconsegueixen que després s'enganxin al tabac. Llavors, clar, jo no el puc recomanar perquè és que el que veiem és això, que o no pots deixar el vap o al final acabes fumant tabac normal. Llavors no és recomanable de cap de les maneres.
Rosa, hem parlat dels efectes adversos de deixar de fumar, com per exemple l'ansietat o dormir malament. Quins són els que es noten més ràpidament?
És que això depèn de les persones també, eh? O sigui, és el que t'he dit abans, eh? Tot això és un món, el deixar de fumar. N'hi ha gent que pateix molt i n'hi ha gent que ho deixa i diu, a mi m'han dit, si sé que és tan fàcil, ho deixo abans. O sigui, tampoc és necessari que tinguis efectes, no?, laterals de deixar de fumar. Depèn molt de la persona. Pensa que l'addicció, pensa que la nicotina en 48 hores ja no la tens al cos. Llavors el que és l'addicció física, teòricament desapareix, no?, amb un temps. El que normalment costa més de lluitar és l'addicció de l'habituació, de les rutines i de tot amb el que tu lligues al tabac, no? Hi ha gent, un senyor que es jubilava ara, em deia, diu, mira Rosa, és que ho relaciono amb tot, perquè clar, el tabac ha sigut el meu company de vida. Llavors, clar, era com un dol, no? Com acomiadar-se d'un company que ha estat sempre al costat. Llavors, per això has d'estar com molt convençut de deixar-lo.
Perdona si especifico els bons, els efectes bons que notem de seguida.
Ah, els bons. Ui, de seguida la gent, això en 24 hores, ja ho diuen, ja diuen, ostres, respiro millor. Perdona, que és que m'han picat a la porta i m'he despistat.
Igual no, he sigut jo que no he especificat.
Ah, dic, igual he contestat una altra cosa, com que estem a la feina.
No, doncs, i tant.
Els bons de seguida ho noten. O sigui, la gent ve molt contenta. Mira, ara camino i no em canso tan ràpid. El menjar m'està més bo, perquè de seguida les papil·les gustatives agafen més estímuls. Llavors, tot està més bo. Me'n recordo, mira, jo és que anècdotes tinc moltes. Un pacient que em va dir, i el menjar què tal, ho notes? I em va dir, mira, que he discutit amb el de la pizzeria, que li he dit que ha canviat la recepta i diu que no, que és la pizza de sempre. Diu, però està tan bona, que jo li vaig dir, no, m'estàs enganyant. I diu, escolta, i tu no has tingut cap canvi? Diu, sí, he deixat de fumar. Diu, pues, és cosa teva, no?
Aquí està.
Però va ser graciós perquè això, o sigui, no, tu feres menys. La gent que fa esport ho agraeix moltíssim, perquè també em deien, abans necessitava fer preliminar 20 minuts fins que estava preparat i ara, des del primer minut, doncs estic a tope. Els efectes positius són una passada. Les dones ho noten molt a la pell. La cara, no? Tens la pell com més neta, no ens adonem, però el tabac també fa una capa com molt grisa. I la pell, que la renovem tan ràpid, doncs de seguida m'he trobat molta gent que ho diuen, mira, em diuen que estic més guapo, que estic més guapa. Sí, els efectes positius es noten de seguida, és molt agraït, deixar de fumar és molt agraït. I els pacients també, jo estic molt contenta que la gent és super agraïda. I jo els dic, si la feina és teva, jo només t'he donat l'empenta, però la feina és vostra.
Sí que fas una gran feina, Rosa. Moltíssimes gràcies per l'entrevista i també pels consells i per ajudar-me personalment, exacte.
Aquí estem, Guillem, i ja ho sap tot el poble. Jo estic molt contenta amb el poble de Castellar, que ja dic que és gent molt, molt agraïda, molt amable, i aquí estem per ajudar-vos en el que es necessiti. I m'alegro molt que avui doncs també sigui un bon dia per tu, perquè et felicito. Jo el que més faig als pacients és felicitar-los. Molt bé, felicitats, enhorabona, i a seguir així.
Moltes gràcies, Rosa. I molt bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, bona tarda.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i ara és temps per a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui, per ser l'última de mes, la fem amb joves per parlar de temes que els interessa, que els preocupa. Avui ho farem amb tres redactors del Connectats, tres periodistes de tres de les emissores que hi participem en el programa. Els anem a saludar. Santiago Espasa, Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, què tal?
Bona tarda, què tal? Molt bé, molt bé.
Tens ganes, eh? Has entrat, vinga. Tens ganes,
La veritat és que sí. Estic emocionat d'estar aquí ara parlant d'això.
Molt bé. jo que ho celebro. Deixa'm que saludi la Júlia Ramon, redactora de Ràdio Sabadell. Júlia, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Carme.
No, no tenim a la Júlia?
Hola, sí, ara, hola.
Ara, ara.
Hola.
Sí que la tenim. Júlia.
Em teniu amb vosaltres.
Molt bé, perfecte. Benvinguda.
Merci.
I el Joan Muñoz, que és redactor de Ràdio Sant Cugat, el tenim aquí, a l'estudi. És, de fet, l'única persona que puc veure cara a cara.
Ens veiem les caretes, Carme.
Ens veiem les caretes, sí, sí. Bueno, ara potser ens les hem de treure, les caretes.
Oh, potser sí, ara no? Parlem de xarxes, a veure quina és l'opinió dels meus companys.
Efectivament, aquest és el tema. Avui us proposem parlar de xarxes socials i de la vostra relació amb elles. Els estudis indiquen que els joves utilitzen aquest mitjà per buscar informació, per contrastar idees o expressar els seus propis gustos i també interessos. Doncs avui intentarem descobrir a través de vosaltres doncs aquestes i altres qüestions. Em semblaria molt, molt tonto preguntar-vos si teniu xarxes, perquè evidentment, per l'edat que teniu, per la professió que teniu també, doncs és inevitable.
Imagines bé.
Sí, no?
Sí, sí. Suposo que xarxes, Twitter seria com l'essencial, no?, per periodistes, bueno, X.
Això ja ho veurem.
Però, sí, sí, Instagram... Bueno, també hem de parlar de què considerem xarxes socials. YouTube és una xarxa social?
Sí.
Doncs sí. YouTube,
WhatsApp,
TikTok,
també.
TikTok, WhatsApp és una xarxa social? Doncs també. Segur que tothom en té xarxes també. Socials, llavors.
Confirmat, doncs. En Joan té xarxes socials, després veurem quines teniu. Júlia, tens xarxes, també, no?
Sí, també. Estem a totes, també. O sigui, jo particularment utilitzo molt, sobretot Instagram i Twitter, que ja, com deies, ja adentrarem a veure si Twitter realment és una xarxa molt per periodistes o també hi té cabuda a tothom.
Uh-huh. I tu, Santiago?
Sí, sí, jo també les tinc totes i realment la que més utilitzo és TikTok.
La que més utilitza és TikTok.
TikTok. Crec que també TikTok s'ha convertit com una xarxa social que és un buscador on pots trobar de tot. És a dir, des de coses que no són importants, però també, ostres, no sé, on dinar si te'n vas de viatge a Itàlia, on anar a X lloc, o sigui, ho tens tot també allà.
Ja. Després podríem parlar del nivell de fiabilitat, no? Perquè imagina't que estàs buscant per aquestes xarxes un lloc on dinar a Itàlia, per gustos colors, que coincideixin amb els teus, ja seria la repera. Però vaja, no sé, això és una altra qüestió. Tu quines xarxes tens, Joan? Has dit que totes?
Jo tenir-ne en tinc totes. Jo crec que la que més utilitzo és YouTube. Jo sóc una persona que consumeix molt podcast, molt vídeo, i potser TikTok sí, però no tant com per informar-me, com seria el cas del Santiago, sinó una mica d'aquest entreteniment més passiu, de què passen els vídeos, una mica d'entreteniment buit, no sé ben bé, no et podria dir quins són els últims 5 vídeos que he vist, però passes molt hores en temps morts, doncs escrolejant, que es diu, passant el dit cap amunt i cap avall, veient aquests vídeos curts que t'atrapen i no paren, van un darrere l'altre.
Hem vist que cadascú de vosaltres doncs opta per una, no? Té una com més favorita que les altres. Jo no sé, en general, pel vostre entorn, perquè us moveu a les xarxes, quina considereu que és la xarxa que té més èxit entre els joves? I si voleu en triem dues, però quina diríeu?
Jo crec que en un principi va ser Instagram, però ara de veritat diria que TikTok. TikTok últimament, des de la pandèmia, sobretot, va fer un boom impressionant.
Jo crec que hauríem de separar...
Vinga, Joan i Júlia.
Després, va. Jo crec que hauríem de separar una mica, perquè jo crec que Instagram segueix sent la que més persones utilitzen de forma activa. Em refereixo a que pengen contingut, que creen contingut dins d'Instagram, perquè no cal que siguis una persona que crea contingut professionalment, sinó que comparteixes pels teus amics. A TikTok, a mi em dóna la sensació que hi ha certs grups de joves i de persones ja adultes, que no és per tothom, TikTok, que no crea contingut, que només el consumeix.
Júlia.
Jo una mica en la línia del que comentaves, crec que depèn molt de l'edat. Jo crec que les xarxes socials van molt delimitades per les franges d'edat, i en aquest cas, doncs, a TikTok trobem molt joves, sobretot a partir de la pandèmia, doncs, que es van abocant a aquesta xarxa social. Però, per exemple, Facebook està ja molt obsolet, sobretot pels joves, i ja i es concentra en un públic una mica més gran, no? Més de pares, per exemple. Els joves ja no estem tan ficats a Facebook, però sí que ho vam estar en el seu moment. Llavors, jo crec que depèn molt una mica per contingut i sobretot també per un tema, doncs, generacional, no? D'edat.
Però, per tant, entre els joves, quina creus que...
Entre els joves jo diria que TikTok. TikTok, i pels joves ja una mica més gran, Instagram.
Val. Anem a com actueu amb totes aquestes xarxes. És a dir, per què les feu servir?
Clar, jo...
Interpreto que feu servir diverses. Totes aquestes que heu comentat que teniu, les utilitzeu, no sé amb quina freqüència, però tu, en el teu cas, Santiago?
No, clar, jo volia, a partir del que ha dit també la Júlia, Instagram per gent més gran, però jo crec també que Instagram ha canviat molt. És a dir, que abans utilitzaven per publicar fotografies i ara, des de que van sortir els Instastories, doncs realment... Instagram s'ha convertit en això, i jo realment l'utilitzo el 95% del temps per Instastories. Jo no dono likes ja a publicacions.
Sí, jo penso que això és un efecte una mica del cansament, que al final Instagram porta la tira d'anys, però també aquest de... un efecte creat per les pròpies xarxes socials. Jo crec que una història, el seu contingut efímer, que marxa a les 24 hores, la gent no es pensa tant i repensa tant el que pujarà com sí que, per exemple, s'ho pensa per una publicació, perquè a mi em passa, en el meu cas personal, quan jo publico una publicació que es quedarà a la meva feed, doncs, fins que jo decideixi treure-la, cuido molt més els detalls, intento que la foto que triï sigui la foto idònia, la foto que a mi m'agrada. Suposo que aquest, com mirant ben bé en els ulls dels altres, què pensaran d'aquesta foto sempre que entrin al meu perfil. Quan penjo una història que només veuran els meus amics en un límit de 24 hores, és una cosa com més espontània. I jo crec que per això la gent està deixant de penjar publicacions i comença a penjar Instastories.
Sí, jo crec que aquest canvi, justament, que comentàveu ara, d'aquesta, doncs, efimeritat, es deu sobretot a un reflex de, per exemple, Twitter o TikTok, que són dos grans gegants en el món de les xarxes socials. Doncs són continguts molt efímers, no? Un tuit, doncs, al final queda allí posat i ja és molt difícil recuperar-lo, no sé, que tinguis el teu camí traçat i el vagis a buscar expressament, no? Igual que TikTok, són un allau de vídeos en els quals després, doncs, cada minut, no?, es van regenerant. Llavors jo crec que Instagram, en aquest cas, ha virat cap a aquest model de continguts ràpids, amens, menys pensats i menys treballats, i per això, doncs, crec que encara es manté dintre del pòdium de les xarxes socials entre joves, perquè ha fet aquest canvi cap a l'efímer.
I en totes aquestes xarxes, vosaltres personalment sou agents actius o bé sou una mica voyeurs?
Jo voyeur, molt voyeur jo.
Jo, en el meu cas, sóc bastant actiu, la veritat.
Jo sóc molt voyeur, però ara que he acabat la carrera i la meva carrera professional, doncs, ha de fer un pas endavant, sí que, per exemple, començaré a Instagram o Twitter, sí que m'agradaria ser més actiu, però fins ara jo és molt difícil que alguna de les persones que em segueix a qualsevol de les meves xarxes socials vegi algun, ni que sigui like, retweet, o ni més ni parlar d'una publicació. M'agrada més mirar, informar-me i, doncs, xafardejar una mica què pensen els meus amics o la gent famosa, en aquest cas.
I vosaltres, en el cas de... Eres tu, Júlia, que deies que eres més voyeur, que
sí.
és el que busques?
Bé, jo les xarxes socials les utilitzo sobretot per saber del que s'està parlant i veure diferents opinions al respecte d'aquests temes. Vull dir, per exemple, Twitter, doncs, veus molt de tot, veus molts continguts i moltes opinions diferents. A Instagram també veus molt el que és tendència, igual que TikTok, no?, de vídeos que es fan virals o personalitats que es fan virals. Llavors jo utilitzo més, per exemple, Twitter per saber de què s'està parlant aquell dia en concret, i en el cas d'Instagram o TikTok, que ja hi ha perfils més influencers, no?, que es diu, doncs, per anar seguint una mica quina opinió o quins continguts va traient, va publicant una persona en concret i després com això pot tenir el seu impacte, no? O com aquesta persona es va construint la seva comunitat. Llavors és com per estar una mica al dia del que s'està parlant i de quina manera o quins missatges s'estan transmetent totes aquestes informacions.
Arran del que deia ara la Júlia, vosaltres m'imagino que us informeu principalment a través de xarxes o no?
Jo principalment no. Realment la Júlia el millor utilitza per informar-se, però no. En el meu cas jo les xarxes són realment per passar una estona sense pensar en gaires coses. És a dir, jo tinc moltes apps de molts diaris o La Vanguardia, El Periódico, i llavors allà sí que m'informo, o a Twitter també, però en el cas d'Instagram o TikTok. El que et deia, sí, de buscadors d'un restaurant a Itàlia, això sí, algun cop quan me'n vaig a Itàlia de viatge, però realment és per estar doncs, al llit o al sofà i que passi una mica el temps.
Sí, jo diferenciaria entre informar-me per la meva tasca o per saber coses d'interès, que per exemple seria Twitter segur, o al final diaris digitals, però sí que jo crec que també és informar-se d'alguna manera el que comentava la Júlia, perquè tu entres a TikTok i necessites, o jo almenys necessito estar al dia del que està passant, sense que el que estigui passant sigui una cosa massa important, però no vull perdre'm el fil, i les xarxes socials, com sobretot TikTok, que són tants continguts, o el propi Twitter, et permeten saber què fa bullir les xarxes, no? Una mica el que parlem al Connectats
sí,
de les xarxes.
Exacte.
Què està fent bullir les xarxes per, en qualsevol tema que pugui sortir a la taula amb els teus col·legues fent una birra, tu haver estat mig al dia de tot el que ha passat.
Clar, però crec que sí, també és una informar-se de forma passiva, no? Sí, és a dir, sí. Que tu quan entres a Twitter, tu entres amb el propòsit de vull saber què està passant. Jo quan entro a TikTok és, sense donar-me compte, m'entero del que està passant, no?
Correcte, correcte.
Jo simplement... perdona...
No, endavant, Júlia.
No, simplement aclarir que quan he dit que jo entro a les xarxes per saber el que està passant, no és pas per informar-me, vull dir, com a periodista tinc molt clar quines són les meves fonts i no dono mai per bo o per fiable el que em pugui trobar a les xarxes socials, sigui quina sigui, encara que sigui més o menys fiable. Sempre vaig doncs, a diaris o a ràdios per informar-me, però sí que... Si tu ja parteixes d'una base i t'has pogut informar i has pogut contrastar la informació en diferents mitjans, després pots mirar de quina manera s'està utilitzant a les xarxes socials. Vull dir, tu ja tens la teva informació i la teva opinió al respecte, però no és una manera, no deixa de ser una manera de veure com s'està utilitzant o com s'està venent aquesta informació o qui l'està difonent, no? Vull dir, no és per informar-me, sinó com per analitzar una mica com tot això es va difonent a través de les xarxes socials.
Per tant, estem comprovant una mica per què les feu servir. Ara volem saber com les feu servir. És a dir, quan vosaltres feu un post, quan feu un tuit, quan pengeu un history, què és el que mostreu als demés? Això també és molt interessant, no? Perquè això és un aparador... Que no deixa de parlar, tant pel que es mostra com pel que es deixa de mostrar de cadascú, no? De nosaltres. Vinga, Joan.
Començo jo. Jo, en el meu cas, jo tinc 21 anys i m'han comentat diverses vegades que hi ha persones més grans, de 25, 30, tocant aquesta edat, que veuen a la generació Z, que és a la que pertanyo, que hem deixat de penjar moltes coses, que no ens fem publicitat, que ens amaguem darrere d'un perfil. No és estrany veure a Instagram una persona amb zero publicacions. I jo sí que estic d'acord una mica, perquè jo les utilitzo, jo o guapejo, diguem, o penjo fotos en què em veig guapo per, no sé, per tenir un feed doncs, on se'm vegi, perquè les meves comptes de xarxes socials fins ara són totalment personals, no eren professionals, eren personals, o si no, per compartir moments que els meus amics a les seves pròpies xarxes socials han compartit i jo apareix, o sigui, surto a una foto o és una foto d'un paisatge en què jo he estat també allà i ho comparteixo des de les meves xarxes socials. Aquest és l'ús màxim que faig d'Instagram, que és l'única que utilitzo una mica de forma activa.
Júlia.
Jo en el meu cas, com he dit abans, soc molt poc activa a les xarxes socials i llavors faig poques publicacions i en tot cas, doncs, a Instagram, que és la que més utilitzo. Faig publicacions en termes sempre personals, vull dir, poques vegades són professionals, no sé què sigui, com per compartir alguna notícia del mitjà del, en el que treballo, de Ràdio Sabadell o algun reel o alguna cosa, però si no són publicacions molt discretes en l'àmbit personal, de estic en un paisatge que m'agrada, un relaxe, paisatge, però moltes vegades o pràcticament sempre evito posar-me jo davant de la càmera, no m'agrada donar com aquesta informació, llavors són poques publicacions i sempre discretes.
Santiago?
Sí, no, en el meu cas és totalment diferent, és a dir, jo sí que sóc bastant actiu, també com deia el meu company, també guapejo una mica, però realment jo faig molt a l'explicar Instastories el que vaig fent. Me'n vaig a sopar a aquest lloc o me'n vaig amb amics a tal lloc, doncs sempre ho mostro. I també en els Instastories sempre me'ls intento currar bastant i que quedin estèticament bé. Però després tens la part de Mejores Amigos d'Instastory, que allà sí que penjo doncs, moltes coses que només veuen els meus amics i que no em curro tant. I després a TikTok doncs, explico bastant la meva vida, però sense ser coses molt importants de la meva vida. M'explico, per exemple, vaig publicar fa poc un vídeo explicant que obriran un Lidl sota en el pàrquing de casa meva i que ens deixen sense pàrquing en l'edifici, i aquest vídeo va arribar a 500.000 persones i, clar, espanta, però són coses de la meva vida que m'estan passant però que no importen realment, no?
Sí, no són íntimes.
Exacte.
No? Ostres, ara jo estava pensant, mentre estaves explicant això, Santiago, quanta estona li dediqueu a tot això?
Perquè, jo clar, moltes,
moltes. Tu has de currar, tu deies, és que aquests m'ho curro més, aquests no...
Sí, molta, clar, per exemple, molta, en el vídeo del... Molta. Jo el vídeo aquest del Lidl, doncs a mi també m'agrada molt sortir davant de càmera, gravar, editar, és a dir, ara que tens CapCut al telèfon és fascinant, és a dir, a mi ja m'agrada crear contingut llarg, un vídeo de 2 minuts, editar-ho, posar els subtítols, o sigui, jo això m'ho curro perquè ja m'agrada fer-ho. I llavors, no sé, el vídeo, per exemple, del Lidl, doncs puc tardar una hora, però un Instastory, doncs, 5 minuts o menys, o 1 minut.
M'imagino que tampoc no és cada dia, això, no?
A TikTok sí. Cada dia, sí.
Ostres, quina feinada.
Sí, quan em venen idees, si no, no sóc tan actiu en aquest sentit.
Vinga, més inversió de temps.
Jo en l'àmbit personal crec que mai dedicaré temps, o sigui, jo potser tardo un minut en decidir quina és la foto que vull penjar i penjar-la, i la penjo a brut, la foto i a seguir. Com a molt, si poso alguna cosa d'entrada, com de peu de foto, sort, a vegades penjo les fotos i prou, i dedico a etiquetar les persones que surten a les fotos. Però sí que des de la meva branca professional també, la meva intenció almenys és no explicar mai coses personals, però, no sé, de cinema, per exemple, dedicar-li, no sé si diàriament, però setmanalment, a la creació de contingut, perquè és una cosa que m'agrada i m'agrada sortir a càmera, tot i que mai en termes personals.
Júlia.
Jo en el meu cas sí que li dedico una mica més de temps, és a dir, faig poques publicacions, tampoc molt, tampoc. Li dedico una hora, no?, per construir tot un vídeo i muntar-ho i tal, però sí que a l'hora de triar una foto m'ho miro bastant, de quina foto poso, si està doncs ben enquadrada, tema llums, sí que m'ho miro una mica més. Però com que també és molt puntual, doncs al final, depèn de com facis el recompte de temps, és poc.
Parlem d'aquesta petjada digital que queda, que no és una altra cosa que el rastre de tota aquesta activitat que ara estem comentant. Vosaltres, tinc la sensació que la cuideu, no? Però us preocupa, us inquieta, perquè clar, amb el pas del temps, jo ara us estic imaginant, d'aquí uns quants bastants anys, la vostra petjada digital serà una passada. Tota la vostra vida, pràcticament.
A mi em preocupa més la meva petjada digital, la que vaig deixar fa 6 o 7 anys, quan en tenia 14 o quan en tenia 15.
O sigui, que en aquella edat tu ja havies començat.
Quan no pensaves tant, no?
Clar, jo vaig entrar a l'ESO amb 12 anys i ja tenia Facebook i tenia Ask, que era per llavors...
Ai, sí.
Després de MySpace i totes aquestes...
Em sona remotament.
Hi havia Ask i, clar, les barbaritats que vaig arribar a dir per allà, doncs, bueno, són coses que ara mateix segurament no concordo, o sigui, no és la meva forma de pensar, i ja m'he encarregat jo de borrar aquesta petjada, perquè, per exemple, a Twitter, el meu compte personal, creat el 2014, penso, és el que vull utilitzar d'aquí de cara a un futur de forma professional, doncs si algú rastreja una mica, trobarà coses que em delaten una mica i no m'haurien de jutjar per qui era amb 14 anys o el que deia jo amb 14 anys, perquè ara amb 21 no em sento orgullós segurament de moltes coses que vaig dir sense dir cap barbaritat, però es publiquen coses o s'escriu d'una certa manera que jo, sent periodista, segurament no hauria d'utilitzar aquest llenguatge ara mateix, però clar, amb 14, doncs imagina't.
Més opinions, vinga, Santiago.
A mi, sincerament, em fa bastant il·lusió això de la petjada.
Ah, sí?
Perquè, sí, perquè no publico res confidencial i res que em pugui deixar en evidència, i realment, a mi, d'aquí uns anys, poder veure... És que jo podria arribar a veure el que he fet cada dia de la meva vida. Llavors, no sé, potser amb 30... Ai, amb 30 anys. D'aquí 30 anys em fa il·lusió veure què vaig fer el 27 de setembre de 2024.
És com tenir el teu àlbum, no?
No, clar, és que
sí, però el que passa és que l'àlbum és obert a més gent, no?
Sí,
és compartit.
Sí, és el diari sí. de Bridget Jones.
El que passa és que jo també... Jo a vegades també comparteixo les coses i ja no és tant perquè ho vegi la gent, sinó per mi. És a dir, tenir com la meva galeria digital allà també. Molts cops existeixo de les històries destacades a Instagram i a vegades faig una publicació per tenir la història destacada per jo un dia estar al sofà i veure aquella història destacada del meu estiu. Però no tant perquè la gent ho vegi.
Júlia.
Bé, de fet, a Instagram hi ha un apartat on justament hi ha com aquest arxiu que
sí,
ho denomina així, que tu pots veure a nivell personal, vull dir, perquè això només hi té accés la pròpia persona del perfil, tot el que tu has publicat cada dia, i si has publicat contingut cada dia podràs repassar, no?, els 365 posts que has anat publicant a Instagram, inclús també a la pestanya aquesta, que també és molt interessant, de Mejores Amigos, no?, d'aquell contingut que només vols que vegi un determinat tipus de gent o uns seguidors en concret. Llavors, doncs, jo no em preocupo especialment perquè, com que sóc poc activa, doncs hi ha poc a comentar i a analitzar, no? Però sí que ho veig una mica arriscat o perillós pel que comentava abans al començament de quan som més joves o més adolescents que pugem fotos, no? I no hi pensem tant en això.
També és molt important, jo crec, l'entorn. És a dir, jo hi ha algun cop que he publicat alguna cosa i algun amic m'ha vingut, Santi, això millor eliminar aquest vídeo, millor tal, perquè has dit alguna cosa o has parlat d'alguna cosa, doncs que no... que això queda. Llavors, jo a vegades per això m'ho repenso tot molt i què publico, què no, perquè com queda per sempre, doncs has de tenir cuidado.
Parlant de les coses que queden, que són moltes... I tenint en perspectiva doncs, això que comentàvem abans, no? Que us queda molta vida per endavant, jo no sé si heu pensat o us sona això del testament digital. Us queda una mica lluny.
Home, espero que sí.
Sí, sí. El que passa és que em sembla una cosa molt interessant.
Clar.
No ho havia escoltat mai, tu m'has escrit el missatge aquest matí que parlaríem d'això, i m'ha semblat superinteressant, perquè és veritat que és algo que no es fa i que no es pensa.
Sí, jo tampoc havia escoltat a parlar del testament digital, però em fa tot el sentit del món. Al final,
sí, sí.
Des d'ara fa uns anys, estem començant a crear una... Bueno, no sé si dir-li béns digitals als teus comptes.
És una vida.
És una vida. Mm-hmm. El que sí que és veritat que per les persones que jo crec que tinguin unes comptes doncs, professionalitzades, que han pogut treure un rèdit econòmic, sí que crec que té una mica de sentit el deixar en mans d'alguna persona, doncs, dels teus fills, aquestes xarxes, l'ús d'aquestes xarxes, però després de les xarxes socials personals que té el 95% de les persones, penso que no fa massa sentit passar-la. Té sentit bloquejar i eliminar el compte una vegada ha passat a millor vida aquella persona.
Molt bé. Doncs no ens queda més temps, anava a dir massa més temps, ens queda res, per tant hem de tancar la tertúlia. Agraeixo molt al Santiago, la Júlia i al Joan que avui hagin estat els nostres tertulians per parlar de xarxes socials. Però això del testament digital, escolta, aneu pensant, eh? Vull dir que...
No a mi, Carme, que m'enterrin amb el meu mòbil i ja està.
Vinga, ostres, tu! Gràcies, bona tarda!
Adéu. Bona tarda.
Adéu.